vespre. L'Ajuntament de Palma, el Govern i el Consell de Ministres, cada un dins les seves competències, han anunciat mesures que tenen com a finalitat última facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutadania, sobretot a aquelles persones que venen a les Illes Balears a fer feina. Cort ha detallat que l'antiga presó de Palma es convertirà en un espai de coallotjament per a professionals de serveis essencials qualificats, com són metges i policies. La intenció és crear 139 espais residencials que estarien a punt d'aquí un any i mig. El govern, a la vegada, ha sol·licitat a l'executiu espanyol i a la Unió Europea destinar una part de fons de transició justa a impulsar habitatge social de lloguer en els municipis illencs beneficiaris d'aquest programa que es coordina entre l'Estat i Europa. I un altre pas, en aquest cas, a tot Espanya. El Consell de Ministres regularà el lloguer de temporada i d'habitacions i pujarà l'IVA del lloguer vacacional al 21%. No és l'única notícia del dia que beneficiarà a la llarga la gent que vengui a treballar a les Illes Balears. Neu López, bon vespre.
Sí, el Consell de Ministres, bon vespre, també ha donat llum verda a l'equiparació del plus d'insularitat dels treballadors públics de l'Estat.
I el president del Consell de Formentera, Òscar Portes, adverteix que si el govern no s'implica en l'acollida de menors migrants, la situació col·lapsarà.
Això després que a les darreres embarcacions hagin arribat 45 menors a l'illa. La manca de places ha obligat alguns a tornar a dormir en dependències del Consell.
Que tenen la porta tancada del govern d'Espanya. Senzillament ho podem resumir així. Ara estem apel·lant en el govern de Balear a veure si allà on no intervé el govern d'Espanya, sí que hi podrà arribar el govern balear. És evident que si el govern balear, que ja m'ho està ajudant, no s'implica més, arribem a col·lapsar.
I si vols que havien d'aterrar a l'aeroport de Palma, han estat desviat pel temps.
5 han aterrat a Eivissa i una a Menorca, mentre centenars pateixen retards a Son Sant Joan per un fenomen que provoca canvis brusquers en la direcció i velocitat del vent a baixa cota.
I serem en directe per saber quina és la situació, com evoluciona al llarg d'avui, des que vespre. I tot això, les denúncies per violència de gènere augmenten gairebé un 30% en el primer trimestre.
Balears encapçalen l'estadística de violència masclista a tot l'Estat, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Les Illes van enregistrar més de 2.000 denúncies durant el primer trimestre de l'any.
I un nou sistema informàtic a l'Ajuntament de Mou genera multitud de queixes pel mal funcionament i el retard en molt de tràmits.
Això perquè fa unes setmanes que s'ha implementat un nou programa, tramitar un UAL, una targeta de resident per poder aparcar o fer una instància genèrica a l'Ajuntament, s'ha convertit en un autèntic mal de cap. Zaira Moyano és secretària general de l'UGT i delegada de l'Ajuntament de Mahó.
El nou programa és més lento, duplica les tasques, augmenta el temps que has d'invertir per fer el mateix expedient, el mateix procés, i el treball de cada persona, no? I cada cara de ciutadà és més difícil encara accedir a l'administració pública.
I en esports, Gavi Fortesa, bon vespre.
Bon vespre.
El Mallorca ha anunciat una nova campanya d'abonaments amb polèmica.
Amb polèmica. L'entitat mallorquinista ha posat en marxa avui migdia, sota el lema Volem sentir, la campanya de socis per al curs 2026-2027 a la segona divisió, amb una rebaixa d'un 20% respecte de la temporada passada. Uns preus que van dels 180 als 535 euros pel que fa a les renovacions i dels 265 als 830 euros a les noves altes, i que han provocat malestar entre els aficionats del Mallorca que, amb el descens a segona divisió, esperaven una rebaixa més important. D'altra banda, Fabinho ha estat premiat pels mitjans de comunicació com el millor jugador de la temporada a l'Illes Balears Palma Futsal.
En una hora, l'AEMET desactiva l'avís groc per altes temperatures al sud de Mallorca. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, com anem? Idò, sí, demà, en principi, no tornarem a assolir temperatures tan altes com aquests darrers dies. Tindrem un respir en aquest sentit, no només demà, sinó també dimecres i dijous, temperatures més suaus. I demà, això sí, hi ha alguns matisos a comentar, perquè, en general, tornarà a ser un dia tranquil, amb molt de sol, però atenció, punts d'interior de Mallorca, perquè poden créixer núvols d'evolució. De fet, creixeran núvols d'evolució i probablement també poden arribar a deixar qualque ruixadet, un fet que feia setmanes que no passava. Demà podem arribar a veure ploure de manera local a punts d'interior de Mallorca. La resta és bastant més complicat. En un moment que encara bufarà de tramuntana, això sí, ho farà més fluix en general, pot persistir una mica més a Menorca, i la mà es mantindrà una mica complicada a les costes nord de Menorca i de Mallorca. La resta, més tranquil·litat.
Gràcies, Dani. I ara comença aquest informatiu amb el control tècnic de Toni Cardell.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6. Vos ho dèiem amb la portada. Les obres per convertir l'antiga presó de Palma en un espai de coallotjament per a professionals de serveis essencials qualificats, com per exemple metges i policies, començaran l'any que ve i es perllongaran al llarg d'un any i mig. Són els terminis que ha plantejat el batle de Palma, Jaime Martínez, en la presentació de l'avantprojecte per adaptar el recinte després de ser desallotjat fa unes setmanes. L'intenció és crear 139 espais residencials. L'edifici principal es mantindrà, però no la fisonomia clàssica de la presó, perquè s'eliminaran les torres de vigilància i el mur exterior.
De les 139 residències previstes, 50 seran habitacles individuals d'entre 16 i 22 metres quadrats i d'altres dobles que podran arribar als 30 metres quadrats per estades curtes. També n'hi haurà unes altres 89, un poc més amplis per estades més llargues. 59 seran senzills, 26 dobles, i n'hi haurà 4 reservats a famílies. Es destinaran a professionals de serveis essencials qualificats, com ara metges, policies, investigadors i professors universitaris. L'objectiu, segons Jaime Martínez, és oferir diferents solucions a aquests professionals perquè la crisi habitacional no sigui un problema per atreure'ls a les Balears.
No tots els professionals que arriben a Palma romanen al mateix temps, ni tenen les mateixes necessitats ni circumstàncies personals o familiars. Per tant, hem de preparar i hem de plantejar en aquest projecte una oferta residencial flexible i diversificada.
El batle assegura que es manté l'edifici principal per fer el projecte més eficient i també per no perdre el que és part de la història de l'urbanisme de Palma. També celebra que després d'anys en desús aquest espai pugui ser útil de nou per a la ciutadania.
El que fem d'allò que durant més de dues dècades ha estat un espai en desús absolutament degradat amb una administració que mirava cap a un altre costat, doncs ara duim el projecte per convertir-lo en solucions habitacionals, en zones també de convivència.
L'avantprojecte també preveu la creació d'espais compartits amb piscina, solàrium, jardins, bugaderia, gimnàs o magatzems en un espai que, junt amb els habitatges, superaran els 8.000 metres quadrats. De moment no s'ha concretat com es prioritzaran les demandes ni el preu que abonaran els interessats. En tot cas, l'Ajuntament és el propietari actual de l'espai i, per tant, serà l'encarregat de gestionar-lo directament. L'objectiu és poder licitar les obres durant l'any i que s'executin en un termini aproximat d'any i mig d'obres.
I el govern ha sol·licitat a l'executiu espanyol i a la Unió Europea destinar una part del fons de transició justa a impulsar habitatge social de lloguer en els municipis illencs beneficiaris d'aquest programa que es coordina entre l'Estat i Europa. La Conselleria d'Economia xifra en quasi 3 milions i mig d'euros el pressupost que es podria derivar en aquesta nova línia d'inversió.
La Conselleria ho ha plantejat a les altres institucions durant la reunió del Comitè de Seguiment del Programa del Fons de Transició, just 2021-2027. El govern també ha proposat ampliar la zona subvencionable del fons a tota l'illa de Mallorca, i no sols als municipis actualment inclosos. Això permetria estendre els beneficis del programa incrementar-ne les actuacions. El Fons de Transició Justa és un instrument financer que té com a objectiu fer costat als territoris que s'enfronten a reptes socioeconòmics greus derivats d'aquest procés de canvi energètic. En el cas de Mallorca, la zona de transició justa respon als impactes derivats del tancament de la central tèrmica d'Alcúdia i acull 13 municipis: Alaró, Alcúdia, Ariany, Buja, Campanet, Consell, Llosa, Talloví, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Pollença i Salva.
I més novetats en matèria d'habitatge. El Consell de Ministres regularà el lloguer de temporada i d'habitacions. Paral·lelament, també apujarà l'IVA del lloguer vacacional al 21% i rebaixarà l'IRPF als propietaris que abarateixin els arrendaments. Tornaran en dos decrets separats per intentar atreure com a mínim en un d'ells el diputat de Junts i poder convalidar en el Congrés com a mínim la meitat del paquet de les mesures legislatives que cerquen tot plegat facilitar l'accés a un habitatge.
En un bloc anirà tota la part fiscal, de la qual la portavou de l'executiu central, Elma Saiz, ha donat pocs detalls. Només que pujarà l'IVA al lloguer vacacional i, en canvi, sí que ha detallat el decret que allargarà la pròrroga extraordinària d'arrendaments.
Para bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude. Con medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler.
Formentera torna a viure una situació crítica per l'acollida de menors migrants. Amb les darreres embarcacions arribades, ja són 45 els menors que romanen a l'illa. La manca de places ha obligat alguns a tornar a dormir en dependències del Consell. Ara demanen auxili al govern per habilitar nous espais. Regina Mayans.
La vintena de menors migrants arribats a Formentera durant els darrers dies ha tornat a col·lapsar al centre de l'illa on s'allotgen temporalment. Òscar Portes és el president del Consell Insular.
Que hem fet el que vam fer l'altra vegada, habilitar espais amb matalassos per terra, que és on dormiran.
Davant la negativa de la delegació del govern d'allotjar-los a l'embalat del port de la Sabina, el Consell de Formentera trasllada la crida d'auxili al govern balear.
Perquè la delegació del govern decideix que allí on hi ha llits no es poden utilitzar. Que tenen la porta tancada del govern d'Espanya. Senzillament ho podem resumir així. Ara estem apel·lant en el govern de Balear a veure si allà on no intervé el govern d'Espanya, sí que hi podrà arribar el govern balear. És evident que si el govern balear, que ja m'ho està ajudant, no s'implica més, arribem a col·lapsar. Arribem a col·lapsar, es pot ja dir directament així.
Formentera té ara mateix un total de 194 menors migrants tutelats, 45 dels quals romanen encara a l'illa a l'espera de ser reubicats a centres de Mallorca.
La situació també preocupa Eivissa. El Consell adverteix que l'arribada constant de menors migrants no acompanyats està tensant al màxim el sistema de protecció i no descarta que, si les arribades continuen augmentant, es puguin viure escenaris similars al de Formentera. En té més detalls Esther de Miguel.
Des del 2019, el nombre de menors migrants tutelats ha passat de 18 a 108, mentre que el total de menors sota la tutela del Consell ja supera els 200. En aquests 7 anys s'ha passat de gestionar 2 centres a 11 i la despesa destinada a l'atenció d'aquests menors s'ha multiplicat per 7. Tot i haver reforçat les plantilles i externalitzat part del servei des de la institució insular, admeten que la manca de professionals continua sent un dels principals problemes. Carolina Escandell és consellera de Benestar Social.
Hem fet bolsins, hem fet crides, hem fet convocatòries, hem contratat gent. No hi ha manera de que les plantilles evolucionin en el mateix ritme que evolucionen els nenes que estan arribant. El que demanem és que l'Estat faci la seva feina en política exterior, en política migratòria i en control de fronteres i recursos.
La darrera pastera arribada a l'illa aquest cap de setmana transportava 6 menors d'edat, un fet que, segons el Consell, ja no és excepcional, sinó que cada vegada és més habitual.
I a Menorca, una nova dimissió a la gerència del geriàtric municipal de Sant Lluís. És el tercer responsable que hi renuncia en 8 mesos. Etxel Camarasa.
La situació és cada vegada més insostenible. Els familiars lamenten que amb la casta gerenta els darrers mesos havien aconseguit millorar la comunicació i rebaixar també la tensió existent. Ara denuncien, una vegada més, que hi manquen treballadors per poder atendre les necessitats de la cinquantena d'usuaris del servei, molts dels quals amb un elevat grau de dependència. Tòfol Moll és familiar d'un intern.
Tenir una bona atenció en gent tan dependent és impossible amb aquestes mans. I clar, que arriba un punt que aquesta situació és tan greu ja que ningú... És que serà... No crec que ningú ho pugui aguantar, perquè és molta pressió.
L'Ajuntament es va comprometre fa mesos a incrementar la plantilla de treballadors amb 4 nous contractes a jornada completa. Els tràmits burocràtics, però, s'eternitzen.
Però, bueno, clar, és que s'ha anat allargant tant que ara ja arriba un punt de... Fa temps que era urgent, saps? I ara, clar, de cada vegada la situació és més tensa i més complicada, perquè, clar, tothom està cansat. Estan cansats les treballadores, estan cansats les famílies...
El consistori assegura que ja hi ha substitut per a la gerència i que dimecres hi ha reunió amb l'empresa concessionària per mirar d'abordar la situació.
I les Balears encatxalen l'estadística de violència masclista a tot l'estat amb una taxa de gairebé 29 víctimes per cada 10.000 dones. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, les Illes van enregistrar més de 2.000 denúncies durant el primer trimestre de l'any.
Això suposa un increment de gairebé el 30% respecte al mateix període de l'any passat, amb prop de 1.800 dones afectades. Durant aquests 3 mesos, els tribunals de l'arxipèlag varen aprovar 260 ordres de protecció i en varen denegar 66.
I tornem a Menorca, perquè el nou sistema informàtic de l'Ajuntament de Maó genera multitud de queixes pel mal funcionament i el retard en molt de tràmits. Fa unes setmanes que s'ha implantat un nou programa que ocasiona molts de problemes tant als ciutadans com als mateixos funcionaris, que veuen com, en lloc d'accelerar processos, el que genera és tot el contrari, Txell.
Tramitar un gual, una targeta de resident per poder aparcar o fer una instància genèrica a l'Ajuntament s'ha convertit en un autèntic mal de cap. Zaira Moyano és secretària general de la UGT i delegada a l'Ajuntament de Maó.
El nou programa és més lento, dupliques les tasques, augmentes temps que has d'invertir per fer els mateixos expedients, els mateixos procés, i el treball de cada persona, no? I cada cara de ciutadà és més difícil encara accedir a l'administració pública.
Per fer una instància ara es requereix certificat digital, la qual cosa implica haver d'anar a Hisenda i instal·lar un programari a l'ordinador. UGT lamenta que això dificulta l'accés a l'administració a les persones amb manco habilitats digitals. El nou sistema també perjudica les empreses que han de fer tràmits. Els arquitectes, per exemple, no poden accedir a les notificacions dels seus clients quan han presentat una llicència. Les concessionàries de cotxes també es troben amb dificultats per donar l'alta d'un vehicle o per tramitar certes bonificacions en cas de vehicles elèctrics. Céline Gomila és presidenta de l'Associació de Concessionaris d'Automòbil de PIME.
Hacer el alta de un vehículo eléctrico nuevo para poder matricularlo y mirar lo que hablábamos, que no funciona correctamente la página y tienes que hacer todo el proceso telemáticamente, pero igualmente una persona en el ayuntamiento tiene que coger esa información y generar la tasa manualmente. Eso ha supuesto atascos.
L'Ajuntament de Maó és conscient dels problemes existents. El nou proveïdor del servei és una empresa catalana, Audifilm Consulting. Se li ha adjudicat el contracte per 1,6 milions d'euros amb la intenció que Maó sigui prova pilot i després estendre aquest nou sistema a la resta de municipis de Menorca. Fins ara oferia aquest servei Silme, l'empresa pública del Consell Insular.
En plana política, els socialistes obren les primàries per elegir candidats per al govern, el Consell de Mallorca i Menorca i les batllies de Palma i Calvià. Així ho ha anunciat el secretari d'Organització del PSIP, Cosme Bonet, qui ha negat que estiguin preocupats pels casos de corrupció que afecten el partit a l'àmbit estatal.
Bonet ha destacat que l'objectiu de les primàries és accelerar el canvi polític a les Illes després dels 3 anys de govern del Partit Popular. El PSIP ha criticat la gestió de la dreta, sobretot per la situació del mercat de l'habitatge, la sanitat i la saturació turística. També ha culpat el PP del col·lapse de les infraestructures, del deteriorament dels serveis públics i d'intentar mercantilitzar el territori. Respecte als casos de corrupció que afecten el Partit Socialista en l'àmbit nacional, Bonet ha assegurat que estan tranquils.
No, nosaltres l'única preocupació que tenim és donar resposta, com he dit, a les necessitats, a les preocupacions que té la ciutadania de les Illes Balears, que, com he dit, és la manca de respostes davant problemes molt greus que té la societat de les Illes Balears en aquest moment, i crec que tenim una societat suficientment madura per distingir el que són les polítiques que votarem a unes eleccions autonòmiques i municipals de lo que és el renou que mos arriba de Madrid. I ho qualific de renou per no entrar en més detall.
I el calendari de primàries del PSIP tindrà lloc durant el mes de juliol i el termini per presentar-hi candidatures romandrà obert fins a dia 11. Si concorren diversos aspirants que reuneixen els avals necessaris, la primera volta de les votacions se celebrarà dia 18 de juliol. En cas que cap candidat sigui triat, se celebrarà una segona volta dia 25. Els processos per Eivissa i Formentera seran al setembre.
I una altra notícia electoral, però en aquest cas popular. La Vel·lesa de Llucmajor, Xisca Les Coles, ha anunciat que no es presentarà com a candidata del PP a les eleccions municipals de l'any que ve.
Les Coles destaca que l'any que ve farà 16 anys que està en política des que el 2011 va començar a ser regidora a l'Ajuntament de Llucmajor. En aquest sentit, considera que és el moment de tancar aquesta etapa i, per això, després de consensuar la decisió en la família i el partit, no optarà a la reelecció. Segons la Vel·lesa, la política municipal necessita renovació, noves idees i noves energies. També assegura que la legislatura és difícil i complexa i reconeix que no sempre ha encertat i que ha comès errors.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Les fortes variacions del vent han complicat avui l'activitat a l'aeroport de Son Sant Joan. 6 vols han hagut de ser desviats, 5 a Eivissa i una a Menorca, i les incidències han provocat retards que encara en aquesta hora afecten nombroses connexions. Anant fins a l'aeroport de Palma, on hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Quina és la situació ara mateix?
Bon vespre, doncs. Aquí a l'aeroport de Palma les pantalles deixen constància del que ha estat i encara és una jornada marcada pels retards, tot i que ara el temps ja ha tornat a la normalitat. Els efectes de les fortes variacions del vent han provocat un autèntic efecte dominó que encara es deixa notar a l'operativa de l'aeroport. Els problemes s'han concentrat entre les 3:20 i les 4:30 aproximadament del capvespre, quan 6 vols que havien d'aterrar a Son Sant Joan han hagut de ser desviat, 5 a Eivissa i una a Menorca, perquè les condicions del vent dificultaven les maniobres d'aterratge. Ara mateix, les afectacions continuen, de fet, cal mirar les pantalles. Desenes de vols acumulen retards o modificacions en l'embarcament. Hi ha connexions afectades en ciutats com Múnich, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburgo, Londres, Dublín, Copenhague, Barcelona, entre moltes altres. Per a molts de passatgers, ens han explicat, la jornada encara no ha recuperat del tot la normalitat i els retards continuen alterant els seus plans de viatge.
Gràcies, Victòria. Són les 7:23. Les Balears començaren l'any amb una frenada en el turisme estatal. Segons les dades de l'INE, el primer trimestre de l'any arribaren a l'arxipèlag més de 447.000 viatjants procedents de la resta de l'estat espanyol, pràcticament un 9% manco que un any abans.
També va caure el nombre de nits que s'allotjaren a les illes, un 5%. i la despesa que feren a la comunitat en les seves vacances, si deixaran 134 milions d'euros, un 3,5% menys. L'enquesta de turisme de residents revela que els espanyols, en general, reduïren els seus viatges un 4% entre gener i març, però els que sí que ho feren varen optar més per anar a l'estranger, trajectes que creixeren gairebé un 4%, mentre que dins el mateix estat els viatges recularen un 6%.
I comença a funcionar la plataforma intel·ligent de destins que pretén redirigir els fluxos de turistes per millorar el benestar de residents i visitants. L'eina ha estat impulsada pel Consell de Mallorca i esperen notar-ne els resultats a final de temporada.
Uns panells interactius mostren dades com l'afluència de turistes a platges, disponibilitat d'aparcament i la saturació d'espais públics amb l'objectiu de redistribuir fluxos de gent. Enrique Martínez és el president de Segitur.
Oiga, aparte de atraer personas, hay que pensar qué pasa con las personas nuevas que están aquí, si generan desarrollo económico.
Els primers temes amb els quals es fixarà el Consell Insular són la congestió d'espais públics, mobilitat i calcular l'impacte d'esdeveniments. Guillem Ginart és el conseller.
De tot el cúmul de dades que m'ordona, diguem, el dia a dia, puguem prendre decisions per millorar no només l'experiència de qui mor visita, que això està clar que és un objectiu principal, sinó, sobretot, millorar la qualitat de vida de les persones que vivim a Mallorca.
A Serenal de Llucmajor, per exemple, els pot servir per minvar el col·lapse de la carretera. Catina Rayó és la regidora de turisme de Llucmajor.
I que hi hagi més turisme que se mogui en el transport públic i col·lapsi menys les carreteres.
El projecte, impulsat per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, ha estat finançat en 4,8 milions d'euros dels fons europeus. Comença a funcionar avui i esperen començar a veure fruits a finals de temporada.
La taxista pirata, coneguda com la Romana, ha tornat a ser interceptada per la policia local d'Eivissa, fent un servei il·legal.
Ja acumula multes pels mateixos fets, la darrera del mes de setembre passat. La matinada de dissabte, els agents varen detectar que el vehicle que conduïa circulava de manera erràtica en canvis sobtats de carril a l'avinguda del 8 d'agost. En aturar-la, varen comprovar que transportava 3 passatgers que varen manifestar que havien contractat un desplaçament remunerat.
La nau de Ses Fontanelles ja és completament fora de l'aigua. Avui de matí s'ha estret la darrera peça de l'embarcació que està enfonsada fa 1.700 anys. Ara comença una nova etapa de conservació i restauració d'aquest important patrimoni arqueològic.
Després d'elevar-la amb un globus de flotació, la peça ha estat remolcada fins al Club Marítim Sant Antoni de Platja. Allà una grua l'ha carregada en un camió góndola que l'ha traslladada al castell de Sant Carles i passarà un any i mig dins les piscines de dessalatge. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Conèixer una part molt important de la nostra història, de la nostra identitat, de les corrents marítimes que hi havia en aquell moment i també una part comercial.
Un cop dessalades les parts, les fustes es duran a Cartagena, on es tractaran i, en paral·lel, es podrà fer l'estudi d'aquesta fita de l'arqueologia subaquàtica de la Mediterrània. Miquel Àngel Caues, codirector científic del projecte.
Hi ha troballes molt espectaculars. Hi ha cistells de fibra vegetal encara conservats intactes, han sortit 4 àncores del vaixell in situ i, sobretot, una sorpresa majúscula, perquè és una peça molt, molt estranya, és que han trobat ses veles de l'embarcació.
Que són d'allí molt deteriorades i que se sap que estan fetes de pedaços units. També àmfores intactes, vaixella fina decorada, restes de fauna, etc. Durant 4 mesos, de dilluns a diumenge, s'ha fet feina en l'extracció, que s'ha fet de dalt a baix, i de l'exterior cap a l'interior del vaixell. Al novembre, una exposició a la Misericòrdia permetrà conèixer de prop els secrets d'un dels derelictes tardoantics més ben conservats i més rellevants de la Mediterrània Occidental.
Les Balears han començat a teixir una xarxa pública de refugis climàtics, la majoria en construcció. Ara per ara, el govern ha repartit ajudes, més de 3 milions d'euros, per crear-ne més d'una vintena. Parlem d'espais públics oberts, com els patis d'escoles, o tancats, com el de les biblioteques, condicionats per facilitar el confort tèrmic.
Les illes encara no tenen un mapa de refugis, però sí que estan en una fase de desplegament. De moment s'han fet dues convocatòries de subvencions. A la primera s'hi varen acollir 6 ajuntaments per obrir 7 refugis. A la segona, 13 projectes. Destaquen Solla, Inca, Esporles, Ciutadella i Formentera. El director general de Canvi Climàtic, Diego Viu, defensa que els projectes van més enllà de la plantació d'arbres i la creació d'ombres.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 d'un dilluns 29 de juny en què l'antiga presó de Palma s'ha sabut que es convertirà en un espai de coallotjament per a professionals de serveis essencials qualificats com metges i policies.
La intenció és crear 139 espais residencials que estarien a punt d'aquí un any i mig. El govern ha sol·licitat a l'executiu espanyol i a la Unió Europea destinar una part del fons de transició, just a impulsar habitatge social de lloguer en els municipis illencs beneficiaris d'aquest programa que es coordina entre l'Estat i Europa. Un altre pas, en aquest cas, a tot Espanya. Jaime Martínez, Balda de Palma.
Durant més de dues dècades ha estat un espai en desús, absolutament degradat, amb una administració que mirava cap a un altre costat, pues ara duim el projecte per convertir-lo en solucions habitacionals, en zones també de convivència.
Tot quan el Consell de Ministres fa el primer pas perquè els treballadors públics de l'Estat a les Balears tinguin el plus d'insularitat equiparat al de les Canàries.
Ha establert en un decret que en un màxim de mig any s'haurà d'equiparar el seu plus d'insularitat al que reben els destinataris a les Illes Canàries.
I a Formentera, el president del Consell, Òscar Portas, adverteix que si el govern no s'implica en l'acollida de menors migrants, la situació col·lapsarà.
Això després que en les darreres embarcacions hagin arribat 45 menors a l'illa. La manca de places ha obligat alguns a tornar a dormir en dependències del Consell.
Que tenim la porta tancada del govern d'Espanya. Senzillament ho podem resumir així. Ara estem apel·lant en el govern de Balear a veure si allà on no intervé el govern d'Espanya, sí que hi podrà arribar el govern balear. És evident que si el govern balear, que ja m'ho està ajudant, no s'implica més, arribem a col·lapsar.
Les denúncies per violència de gènere augmenten gairebé un 30% en el primer trimestre.
Les Balears encapçalen l'estadística de violència masclista a tot l'Estat, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Les illes varen registrar més de 2.000 denúncies durant el primer trimestre de l'any.
I 6 vols que havien d'aterrar a l'aeroport de Palma han estat desviats pel vent.
5 han aterrat a Eivissa i una a Menorca, mentre centenars pateixen retards a Son Sant Joan per un fenomen que provoca canvis brusquers en la direcció i velocitat del vent a baixa cota.
I el nou sistema informàtic de l'Ajuntament de Maó genera multitud de queixes pel mal funcionament i el retard amb molt de tràmits.
Això perquè fa unes setmanes que s'ha implantat un nou programa. Tramitar un gual, una targeta de resident per poder aparcar o fer una instància genèrica a l'Ajuntament s'ha convertit en un autèntic mal de cap. Zaira Moyano, secretària general de l'UGT i delegada de l'Ajuntament de Maó.
El nou programa és més lento, duplica les tasques, augmenta el temps que has d'invertir per fer els mateixos expedients, el mateix procés i el treball de cada persona, no? I cada cara de ciutadà és més difícil encara accedir a l'administració pública.
I Orgull Llonguet suspèn les festes de Can Amunt i Can Avall a Palma el mes de setembre.
Segons els responsables, els motius són la manca de participació veïnal, les dificultats econòmiques i l'absència de suport per part de l'Ajuntament.
Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
Gavi, bon vespre de nou.
Bon vespre de nou.
L'afició del Real Mallorca esclata contra els preus dels abonaments per la pròxima temporada a segona.
Així és, el curs 2026-2027 per al mallorquinisme comença amb mal peu. L'entitat vermella ha posat en marxa avui migdia, sota el lema Volem Sentir, la campanya de socis per al curs d'aquesta temporada a la segona divisió, amb una rebaixa d'un 20% respecte de la temporada passada, uns preus que van dels 180 als 535 euros pel que fa a les renovacions i dels 265 als 830 a les noves altes, i que han provocat malestar entre els aficionats del Mallorca. Dels tres equips que han descendit a segona divisió, és el Mallorca qui ha fet una rebaixa més petita als abonaments. Pel que fa a l'Oviedo, l'abonament més car és de 490 euros. En el cas del Girona, les rebaixes han arribat al 50% i l'abonament més car són 625. Els abonats mallorquinistes poden renovar el seu carnet des d'avui fins dia de 7 de juliol. Després, del 21 al 24 del mateix mes, es podran sol·licitar canvis o millores de seient, i a partir del 28 de juliol s'obrirà la venda lliure d'abonaments. Un abonament que inclou l'accés als 21 partits de Lliga que disputarà el Mallorca a Son Moix, corresponent a la segona divisió, els partits de la Copa del Rei, el trofeu Ciutat de Palma del dia 5 d'agost contra el PSG i el darrer amistós que es disputarà abans de l'inici de la competició. D'altra banda, uns hipotètics play-offs d'ascens a primera divisió no estan inclosos en l'abonament. I una de les novetats és el retorn de l'abonament en format físic. Els socis el podran demanar una vegada iniciada la temporada, tot i que no serviran per accedir a l'estadi els dies de partit. Qui també ha presentat la seva campanya d'abonats és l'Atlètic Balears. El conjunt blanc i blau, sota el lema Sempre Fidels, ha posat en marxa la campanya per al pròxim curs a la segona federació. El procés de renovacions començarà el pròxim dimecres, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. I més apunts pel que fa al futbol de les Illes Balears. La penya esportiva ha anunciat el fitxatge del porter Edu Frías, procedent de la Societat Esportiva Eivissa, i també a la segona federació, però femenina, el Balears ha fet oficial la renovació de la davantera Isier Puy. D'altra banda, al Mundial ja tenim el primer classificat per als vuitens de final. El Canadà ha avançat a la següent ronda de la Copa del Món. La selecció canadenca es va imposar ahir vespre per 0-1 a Sud-àfrica en el primer partit dels 16ens de final. Un gol de Stephen Eustaquio, al minut 92, va evitar la pròrroga i va classificar el Canadà a uns vuitens de final d'un Mundial per primera vegada en la seva història. L'exjugador mallorquinista Kyle Larin no va jugar. I avui tenim dos partits més de 16ens de final. En joc, des de les 7, el Brasil-Japó, amb el resultat momentani de 0-1 a favor de l'equip nipó. A les 10:30 jugaran Alemanya i Paraguai, i ja a la matinada, a partir de les 3, Països Baixos-Marroc. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà al Canadà als vuitens de final. Respecte dels mallorquinistes, que són al Mundial, recordem que Mojica i Samu Costa varen empatar a 0 en el duel entre Colòmbia i Portugal, que varen acabar primer i segon de grup respectivament. En acabar el partit, el mallorquinista Samu Costa va valorar la primera fase de la seva selecció.
Sí, bueno, l'objectiu que complimos, que era qualificat, y tengo orgulloso del trabajo. Ha sido muy difícil, pero siempre hemos estado muy unidos y ahora hay que recuperar y enfocar bien esta semana.
A més, el migcampista del Mallorca va fer referència al que està passant a Venezuela per mort dels terratrèmols petits.
Lo primero, que es lo más importante, quería dar mucha fuerza a todas las familias, toda la gente que ha estado pues, involucrada en esto, y desde Portugal pues, damos mucha fuerza y estamos aquí para, si hay que ayudar, pues ayudaremos.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja té millor jugador de la temporada. Es tracta de Fabinho, guardonat amb el premi al millor jugador del curs 2025-2026, elegit mitjançant la votació dels mitjans de comunicació. El club ha organitzat un acte per fer entrega d'aquest reconeixement individual, on Fabinho ha estat el gran protagonista de la cita, rebent la distinció individual davant els seus companys i la directiva del Palma. Sentim el jugador brasiler.
Y bueno, agradecer a mis compañeros, al staff, todo, que sin ellos esto no sería posible, y bueno, a todos los que votaron, y bueno, muy feliz.
El president del Palma, José Tirado, ha reconegut a rebre ofertes per Fabinho.
Los medios de comunicación son los que han elegido a este jugador. No hay que decir, creo que no voy a ser yo el que tengo que decir quién es Fabinho, que hace poco fue nombrado mejor jugador del mundo. Creo que hoy ya es una clave importantísima dentro de la familia del Palma, y contento también por él porque es un jugador muy comprometido con el club y donde la prensa ha considerado que ha sido el jugador más regular o el mejor jugador.
Música. En motociclisme, Moto2, Izan Guevara ha quedat a les portes del podi. El Gran Premi dels Països Baixos, a Assen, el pilot mallorquí, va entrar en quarta posició a 2, amb 79 segons del colombià David Alonso, guanyador de la carrera. Tot i no pujar al podi, Izan Guevara va sumar 13 punts i continua segon a la general amb 128 a 57 punts i mig del líder Manuel González. El pilot de Sindioteria s'ha mostrat satisfet.
La verdad que contento porque empezamos muy mal el viernes con cero sensaciones con la moto. Pero bueno, yo contento con mi carrera. Al final una cuarta posición sabe mucho después de cómo empezamos. Así que agradecido al equipo por el trabajo que ha hecho y básicamente hemos resurgido un poco de las cenizas porque estábamos un poco mal.
Pitjoraran les coses a MotoGP per a Joan Mir, que va caure a la primera volta. El pilot palmesà s'ha mostrat autocrític perquè es veia amb opcions de lluitar pel top 8.
No sabem per què he caigut, perquè he perdut grip de la roda de davant i això pues, ha derivat a una caiguda que no he entès. Això no és la primera vegada que passa bastant. Crec que l'important en aquestes situacions és no donar moltes voltes.
I també a la categoria reina, Augusto Fernández va sobreviure a tots els contratemps i va aconseguir una quinzena posició que li permet sumar un punt.
En general ha estat un cap de setmana bastant dur per nosaltres. No m'ho han trobat gust en cap moment. Carrera dura per tot esperar el Yamaha. No m'ho han de rendir tampoc enguany, en sobretot enguany, perquè és la base per començar l'any que ve d'una manera millor i amb una moto millor.
I acabam amb uns breus apunts multiesportius. En tennis, per exemple, Jaume Munar debutarà demà a Wimbledon contra l'argentí Francisco Cerúndolo. En natació, Hugo González de Oliveira tanca el campionat d'Espanya de natació amb una medalla d'or i una de plata, i Estela Tonrat amb un or. El mallorquí va proclamar ahir subcampió d'Espanya als 100 metres braça i als 50 metres papallona. Una bona actuació que se suma al títol de campió d'Espanya aconseguit dissabte als 200 metres esquena. Estela Tonrat, per la seva part, va acabar cinquena a la final dels 50 metres esquena. Dissabte es va penjar l'or als 200 metres esquena.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Consell de Ministres ha fet un pas més que rellevant per als funcionaris de l'Estat destinats a les Illes Balears. Avui encara no és una realitat, però ha establit per escrit en un decret que en un màxim de mig any s'haurà d'equiparar el seu plus d'insularitat al que reben els destinataris a les Illes Canàries. Aquesta reivindicació històrica dels funcionaris de l'Estat a les Balears ha causat nombroses protestes d'aquest col·lectiu de treballadors públics. El preacord que va aturar les mobilitzacions laborals es va acordar que hi hauria un increment de les mensualitats d'entre 96 i 345 euros en funció de l'illa on es fa feina i la categoria funcionarial. Ara, per ordre del Consell de Ministres, com ha assegurat la portaveu Elma Sainz, s'ha de concretar.
El Real Decreto Ley incorpora, además, una disposición adicional que habilita la indemnización por residencia del personal público estatal destinado en las Illes Balears.
El decret al qual feia referència la ministra és el que regula la jubilació parcial per als treballadors del sector públic. Això sí, en condicions.
Esta modalidad va a permitir al personal laboral de la administración acceder a la jubilación parcial hasta 3 años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y siempre que se formalice un contrato de relevo.
No és l'única notícia d'aquest Consell de Ministres. El govern central treu pit i presumeix d'una economia que creix a bon ritme, tot i les incerteses derivades dels diversos conflictes internacionals. Posa els números damunt la taula i eleva en 4 dècimes el creixement econòmic per enguany fins a situar-ho en un 2,6%. Preveu que la xifra es mantingui per damunt del 2% fins al 2029, en un context en què també milloren les dades d'ocupació i d'afiliació. Un quadre macroeconòmic defensat pel vicepresident primer, Carlos Cuerpo, i que són els fonaments dels pressupostos generals de l'Estat. Més enllà de les qüestions macroeconòmiques, avui també s'han pres decisions que afecten la microeconomia.
Sí, a les butxaques o a les economies domèstiques. El Consell de Ministres ha perllongat les rebaixes als combustibles per esmorteir els efectes dels conflictes internacionals. Però Cuerpo ja ha advertit que els anirà retirant a poc durant l'estiu.
El primer mensaje es que mantenemos, tal cual estaba en el Real Decreto Ley anterior, el alivio a los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. El segundo mensaje importante en el caso de los hogares es que va a continuar el alivio, el coste de la gasolina y del gasoil, y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales.
El president de la Federació de Confraries de les Balears, Domingo Bonnin, hi veu una part positiva, com és que aquests ajuts serveixen per evitar sobresalts i normalitzar l'activitat del sector pesquer. Però a la vegada adverteix que el sector no hauria de dependre d'aquest tipus de mesures per garantir la seva viabilitat.
Les ajudes té una part bona i una part dolenta. La part bona és que facilita l'activitat. La part dolenta, que és el que jo dic, és que la gent se pensa que el sector primari o el sector pesquer viu a costa d'ajudes. I justament el que nosaltres no voldríem, o el que no volem, és que viure d'ajudes.
I una nova dada, l'IPC avançat de juny manté la taxa interanual en el 3,2%. Són les 7 i 46 minuts. Diversos municipis de les Balears han guardat avui un minut de silenci en record a les 1.450 víctimes mortals dels terratrèmols de Veneçuela. És el cas de Ciutadella, Mou i Palma.
El minut de silenci d'acord hi han assistit representants municipals i la Federació d'Associacions d'Estrangers a les Balears, que han reclamat ajuda internacional per reconstruir el país on hi ha 180 edificis esfondrats i gairebé 600 inhabitables. Són Isabel Oviedo, presidenta de la Federació, i un dels portaveus, Ángel Darío, veneçolà, resident a Mallorca.
Lo que atraviesa Venezuela lo atraviesa en nuestros países porque somos aquí somos hermanos. Entonces estamos en una campaña, una jornada solidaria humanitaria, recogiendo medicamentos, recogiendo vituallas y agradeciendo a todas esas personas de corazón que ante situaciones como esta demuestran su solidaridad.
Esa población vulnerable es la que también va a tener una necesidad y ese después es donde vamos a necesitar aún más los países y las personas solidarias para con nosotros.
Per la seva banda, la concentració davant l'Ajuntament de Mahó ha comptat amb bona part de representació de veneçolans que resideixen al municipi.
Tot això, quant al Ministeri d'Exteriors, ha rebaixat a 138 els espanyols encara desapareguts sense augmentar la xifra de morts espanyols, que es manté en 17. Així mateix, ha informat que 12 han estat localitzats entre els enderrocs. A mesura que passen les hores i els dies, s'incrementa el pessimisme, la desesperació i la impotència de la població per trobar persones vives entre les 50.000 desaparegudes. D'altres, 3.150 continuen ferides.
La Guaira, l'estat més afectat pels dos sismes de magnitud 7.2 i 7.5 a l'escala de Richter, encara és molt lluny de tornar a la normalitat. Sí, però, que hi ha avenços. Així ja s'han restablit un 75% de les xarxes d'electricitat, un 68% les d'aigua i un 90% de vies terrestres. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, assegura, però, que la prioritat són els rescats.
Las labores de rescate y salvamento continúan. Hoy hemos recuperado personas con vida y, por lo tanto, las labores no se suspenden. Nosotros siempre mantenemos la esperanza.
I per si la situació no fos ja prou complicada, la Terra tampoc no dona treva. Avui, un nou sisme de magnitud 4.2 ha sacsejat al nord de Veneçuela i ha obligat la gent a abandonar domicilis i aturar tota activitat, fins i tot els rescats. El terratrèmol s'ha produït a només 10 quilòmetres a l'est de La Guaira.
A Internacional, pugen a 6 els morts a causa del tiroteig que s'ha produït avui migdia a la ciutat d'Steyr, al nord d'Alemanya.
Segons ha informat la policia, s'han detingut dos sospitosos, un d'ells el presumpte autor dels trets. Els fets han passat a un centre d'assistència de menors i dones embarassades amb nins petits. De moment es desconeixen les causes de l'atac. La policia tampoc no ha pogut oferir un nombre estimat de ferits.
En plan estatal, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha imputat avui la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 persones més.
Entre elles, diversos dirigents d'una empresa basca directament relacionada amb el CEPI per presumptes mangarrufes de contractes en empreses públiques. Segons el magistrat, hi ha indicis de criminalitat dels 25 investigats.
Això el mateix dia que la secretària de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero s'ha acollit el dret a no declarar al Senat. María Gertrudis Alcázar ha justificat el seu silenci a la comissió d'investigació sobre la CEPI perquè està imputada en el cas Plus Ultra.
Alcázar ha assegurat en una breu intervenció que la seva posició no és un menyspreu a la cambra, sinó una decisió coherent en la seva situació processal. Per la seva banda, la senadora del Partit Popular, Rocío Dibar, ha lamentat aquesta decisió.
Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
Respetamos, como es natural, su derecho de defensa. Usted, además, no puede tener peor condición aquí que en un juzgado, y yo, desde luego, no iba a pedirle eso. Iba a comprobar, como muchas de las preguntas que yo le voy a formular, no tienen nada que ver con su estricto derecho de defensa.
A l'Audiència Nacional, l'empresària Carmen Pano ha ratificat que li varen oferir 250.000 euros per mentir als jutjats. Segons fonts jurídiques, Pano ha insistit davant el jutge Santiago Pedraz que li varen oferir aquests doblers a canvi de negava 90.000 euros en efectius a la seu del PSOE al carrer de Ferraz.
L'empresària ha confirmat que l'advocada de l'exassessor Coldo García li va fer aquesta oferta per salvar-lo, ha dit, a ell i a l'exministre José Luis Ábalos, tots dos condemnats pel cas de les mascaretes.
També a l'Audiència Nacional, l'escat de l'UDE fa admès avui a l'Audiència Nacional que José Manuel Villarejo li va parlar d'una operació per cercar 27 milions d'euros que Luis Bárcenas tindria amagats a l'estranger.
José Luis Olivera, darrer acusat a declarar en el judici del cas Kitchen, ha negat la seva implicació en l'espionatge a l'extresorer del Partit Popular.
I Juanma Moreno Bonilla demana a Sevilla una investidura per Andalusia i evitar la repetició electoral.
El president en funcions ha defensat el seu programa davant el Parlament i ha demanat evitar un nou bloqueig. Vox manté el seu vot en contra i exigeix abordar la immigració, mentre el PP ofereix rebaixes fiscals i frenar el Pacte Verd.
Dia gros avui al Cúdia amb la festa de Sant Pere, patró dels pescadors. La processó marítima, que ha començat a les 7, celebra un any més l'origen mariner del municipi, una tradició molt arrelada en què la figura del sant es passeja per la badia alcudianca tant per terra com per mar. Al port del Cúdia es troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Les barques engalanades per aquesta ocasió especial ja acompanyen l'imatge del seu patró, encara no?
Bon vespre. Doncs just en aquests moments la imatge de Sant Pere ja ha pujat a una de les tradicionals barques de bou per arribar, acompanyats per la banda municipal de música i una desena més de barques, fins a un dels punts centrals de l'abadia d'Alcúdia. El patró major de la confraria de pescadors del port d'Alcúdia, David Carci, ha explicat com aquest dia d'avui els alcudians connecten amb la identitat marinera del municipi.
Més o menys la tradició s'ha fet igual. És a dir, ha seguit seguint igual, o que sí que s'han desvinculat un poc les barques més petites de pesca professional, però, bueno, més o menys sí que segueix el mateix ritme de cada any el mateix i de seguir amb aquesta tradició, que en un final no pescadors, en un major i en un d'això, pues, és un orgull.
Prop d'una cinquantena d'alcudians assisteixen ara en aquesta data assenyalada d'estiu. Alguns han subratllat la significació de la processó marinera, així com els diferents canvis amb el pas dels anys.
Festa molt important. Pensa que aquí a l'esport d'Alcúdia hi ha molta gent que s'ha dedicat o s'ha dedicat a lo que és la pesca. Per tant, el dia del seu patró és un dia molt especial per tots, per això feien tanta festa tots aquests dies que tenim de festa.
La gent participa bastant i avui hi ha també la processó i surten les barques, que quasi totes són gent del poble també, i és una tradició per molt d'aquí.
Han de ser més familiar, més pescadors. N'hi ha molt pot de pescadors, se poden comptar en sordi de sa mà, te sobren.
I un acte en el que hi assisteix la presidenta Magra Proença, així com el president del Parlament Balear, Gabriel Lecén. La festa de Sant Pere també es celebra en altres indrets de les illes, municipis costaners com el port de Pollença, el port de Solla, la colònia de Sant Pere o el port de Mahó festegen aquestes festes del patró dels pescadors, mariners i gent de la mà.
Gràcies, Lluís. Manquen 5 minuts per les 8. Orgull Llonguet ha anunciat que no celebrarà les festes de Can Amunt i Can Avall al mes de setembre. Mentre, la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest es confirma com la més ambiciosa de la història del festival, amb més de 160 títols i 300 convidats. Les entrades s'han posat a la banda a les 2 del migdia, just després que el certamen revelés tots els seus secrets de l'Acadèmia del Cine de Madrid. L'expectació no s'ha fet esperar. L'obra balear La Carn, dirigida per Joan Porcel i protagonitzada per Lluís Grau, ha penjat el cartell de complet poques hores després de l'obertura de la venda d'entrades. Entre la llarga llista de noms propis d'aquesta edició també destaquen Alexandre Desplat, Gael García Bernal, Fernando Trueba i Jaime Chavarri. Sandra Martínez en conta més.
Que se sumen els que ja s'havien anunciat anteriorment, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo, que presentaran a la gala de clausura, dia 2 d'agost, la seva pel·lícula El ser querido. Serà també aquest vespre quan Desplat, el gran compositor francès, reconegut per obres com El curiós cas de Benjamin Button o El discurs del rei, rebi un dels Masters of Cinema d'enguany. El dia abans l'haurà rebut Gael García Bernal, de qui es podrà recuperar, i Tu mamà també, que enguany celebra els 25 anys. Dimarts serà l'actriu i cantant danesa Tirin Dimhon qui ho rebi. Noms propis i moltes estrenes en una festa enorme, que és per això que Jaume Ripoll, director de l'Atlàntida, espera que es batin tots els rècords.
Un festival on volem tornar a reivindicar aquest claim que vam acunyar l'any passat, que és l'estiu de la teva vida. Espero que ho sigui, espero que sigui l'estiu de la vida de molts espectadors, tant de bo més de 45.000, que va ser la xifra l'any passat, que s'apropin a les 7 seus de Mallorca i després que segueixin el festival. Al fin.
Just kidding. No hi mancarà tampoc el talent balear ni un reconeixement ben especial, el que es farà a Rafael Ruiz, l'home que pintava els cartells de les pel·lícules, aquell qui durant gairebé mig segle fou dels cartells de cinema de ciutat un art efímer que encara recordam i que el fa mereixedor del Premi Illa de Cinema. 10 dies d'estrenes, de música, de propostes especials, com un cicle dedicat a Theo Angelopoulos, i tot amb un bessó que cada vegada pren més força.
El festival aquest any tindrà una secció oficial internacional cada vegada més potent, amb obres com, per exemple, Eruptia, la nova pel·lícula de Charlie XCX, i una edició premier també molt potent, on comptarà amb la presència de, per exemple, David Lowery, el director de Mother Mary, de la que es farà l'estrena per tota Espanya a l'Atlàntida.
També hi haurà temps pels trens, per les tendències en projectes innovadors com Castration Movie. Són 12 hores de metratge en 5 capítols que s'emetran durant 3 dies. També espai per les pel·lícules documentals a la secció Arts.
Tindrem documentals destacadíssims d'autors com Salman Rushdie, Siri Hustvedt, John Berger, Mariana Enríquez, Annie Ernaux, Milo Manara, Mark Cousins o Barbara Hammer. És a dir, noms propis de primeríssim nivell, tots ells documentals que es podran veure al festival.
I l'Atlàntida no oblida els clàssics, a banda de I tu, mamà, también, aquesta és la banda sonora que de ben segur recordeu, recupera també El desencanto de Jaime Chavarri i Mientras el cuerpo aguante, és un llargmetratge pràcticament desaparegut de Fernanda Trueba, que es va rodar a Solla el 1982. En total, 10 dies d'oferta amb entrades que volen i que ja són a disposició del públic a la pàgina web del festival. Te
veo tan diferente. L'Atlàntida comença el 24 de juliol i es podrà gaudir d'aquest festival fins dia 2 d'agost. La gente pasa y pasa. Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 29 de juny, declarat un incendi forestal a Puigpunyent, a la zona de Son Fortesa, a la serra de Tramuntana.
L'incendi s'ha